Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, emissores de la cadena COPE Catalunya i Andorra, en companyia del Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Sergi Dòria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
S'incorpora com a analista del Converses a partir d'aquest programa l'Èlia Quatrecases. Bona tarda, Èlia.
Bona tarda, encantada.
Benvinguda també. Ella és periodista, és advocada, i al programa d'avui parlarem de qüestions referides al món de la cultura i de l'espectacle, perquè la convidada d'avui la senyora Isabel Vidal. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és la presidenta d'Adetca. Podríem dir que és la patronal de les empreses teatrals de Catalunya, Adetca?
Sí, sí, senyor. Sí? És això, la bona definició.
Molt bé. Doncs, aviam, i l'hem convidada perquè el mes de setembre van donar xifres de com havia anat l'any passat al món del teatre a Catalunya, i són xifres, jo diria que espectaculars. Assistència de uns 3 milions d'espectadors als teatres, d'uns 90 milions de recaptació, que són xifres, doncs, jo com deia, espectaculars, magnífiques. Suposo que satisfeta, senyora Vidal, d'aquestes xifres. I a què atribueix aquests números tan espectaculars? Perquè realment, quants teatres hi ha, per exemple, a Barcelona ara mateix?
Bé, bona tarda. Doncs a Barcelona en aquests moments, amb les estadístiques de la temporada passada, són unes 62 sales.
I amb aquests números que li he comentat?
Amb aquests números que vostè m'ha comentat, òbviament brutals. Estem molt contents, sobretot perquè no oblidem que venim d'una pandèmia que farà dintre de poc 6 anys que vam superar aquesta prova de foc pel món de les arts en viu, i que hem recuperat el públic, i no només l'hem recuperat, sinó que hem superat les millors temporades de la història del teatre a la ciutat de Barcelona, que és on tenim dades, i per tant podem dir que estem en la millor temporada de la història, i no només el teatre, sinó que la cultura en general. Estem tots aquests dies assistint a notícies, no?, que parlen de rècords de públic en l'àmbit de la música, en l'àmbit dels llibres, no?, en l'àmbit també museístic, en l'àmbit de l'audiovisual, pel·lícules que estan triomfant fetes a casa nostra, i per tant, bueno, són dades boníssimes que les hem de celebrar i hem de continuar treballant per mantenir-les i augmentar-les, clar.
Però sempre hi ha coses que es poden millorar, senyora Vidal.
Sempre.
Quines coses creu vostè que es poden millorar en aquest 2025?
Doncs estem treballant des de fa un temps en una situació que és el sector necessita dades, òbviament, perquè aquestes dades, encara que no les tinguem, si tenim molta informació, segurament ens diran que, igual que a Barcelona tenim un creixement de públic molt important, l'últim anuari de l'ESGAE ens està dient que les representacions escèniques estan baixant arreu de l'Estat i també a Catalunya, i això afecta directament a que si no hi ha funcions obertes al públic, doncs el públic decreix, i això ens està passant també a Catalunya en l'àmbit de les gires, no? I aquest és un tema que crec que sí que és crucial, que estem treballant amb la conselleria, i que aquestes dades ens han de demostrar el que creiem que és cert, i ens ho ha demostrat també l'ESGAE, i aplicar polítiques perquè s'incrementi la capacitat que tenen els ajuntaments de contractar cultura, arts escèniques és el meu cas, teatre és el meu cas, però en general, perquè el públic hi és, però no poden anar a les vegades que ens agradaria que anessin al teatre perquè no hi ha aquesta possibilitat de contractació, i aquí els ajuntaments ho estan passant malament per poder donar aquesta programació. Vull dir, en quantitat
poc,
i qualitat.
Són poc generosos els ajuntaments en aquest sentit amb la cultura?
No són poc generosos, tenen pocs recursos per poder fer front a tot el que han de fer front, i jo crec que és un tema general, no?, de tota Espanya, no només a Catalunya, i per tant s'ha de fer ja un pla de xoc. O sigui, els ajuntaments estan ofegats per poder fer front a les seves polítiques de proximitat, que són tan necessàries pels seus ciutadans, però entre elles també està la cultural, i la cultural a vegades es deixa en una prioritat final, i ens ha demostrat la pandèmia que els ciutadans volen cultura, no? I quan fem iniciatives com el Cap Butaca Buida, la gent surt al carrer i omple els teatres de tota Catalunya. Per tant, el públic hi és, necessitem que el nostre intermediari, que és aquest contractador públic d'arts escèniques, tingui els recursos materials i econòmics suficients perquè tornem a recuperar la contractació, no ja de la pandèmia, sinó d'abans de la crisi econòmica, perquè no ens hem recuperat.
Aquest pla de xoc que reclama vostè, ja l'han reclamat, i a qui s'ha de reclamar?
L'hem reclamat ja i l'estem treballant, li deia, a conselleria i també a ministeri, no? Perquè és una cosa que afecta a les dues institucions. Els ajuntaments, la política municipal i el finançament municipal, doncs ells també hauran, i estic convençuda que estem tots alineats en aquest punt, no?
Molt molt bé, obro micròfons a la resta de companys, però abans una cosa, aquest 2025 en quant a activitat com va, senyora Vidal? Funciona
doncs
bé? Perquè
va...
estem ja al mes d'octubre, finals d'any...
Sí, tenim què? Dades d'un mes, de sí. fins a la setmana passada, ara mateix estem en espectadors per sobre de la temporada passada, mm-hmm. és un començament fort, hi han produccions molt bones i el públic està comportant-se en la línia de l'any passat, per tant, també contents. No? En aquest context, crec que és de celebrar que la gent li agradi passar estones en entorns culturals.
Molt bé, doncs si això que funciona bé, li afegim aquest pla d'això que reclama la senyora Vidal, doncs la cosa encara anirà molt millor. Vinga, Sergi, Valero o Elia, qui vulgui.
És curiós que el teatre, que és una de les arts més antigues, ara estem parlant de la intel·ligència artificial, i és el que millor ha resistit totes les crisis que han hagut, perquè els cinemes miren com han acabat per la força que ha tingut les sèries, les plataformes i tot això, i el teatre, que és aquesta cosa que és radicalment humana, perquè es fa cada un cop i després es torna a fer, i sempre és la mateixa, però sempre és diferent. Com esteu contents de representar aquest sector que ha aguantat també les crisis, no?
Sí, com deies tu, Sergi, jo crec que l'element fonamental és que és insubstituïble. Ens salvem de la intel·ligència artificial perquè no és comparable ni és substituïble una actuació d'un artista en viu amb una còpia d'aquesta actuació. Aleshores, les reproduccions digitals de les actuacions teatrals serveixen doncs, per recordar una mica, no? Que això també és un altre tema, no? que necessitem patrimonialitzar més les arts en vius per tenir memòria del que un dia doncs, només recordarem el que vam assistir a una funció de teatre però no la pots explicar perquè neix i mor en el mateix moment en què es produeix. Bueno, el teatre té molts problemes, inconvenients i per exemple la pandèmia a nosaltres ens va anar molt malament perquè era un art que s'havia de gaudir en viu i en companyia, perquè no es pot viure d'una altra manera que no sigui socialment al teatre, no pots fer una obra per una sola persona, per la seva naturalesa, però en canvi tenim una sort, jo crec que per això resistim tants anys, no? Més de 2.000, 3.000 anys, perquè és insubstituïble per la màquina i es vol gaudir en directe, i per tant aquí en aquest sentit doncs, tenim un avantatge competitiu respecte al cinema, per exemple.
Però potser, per exemple, la part més de producció, de càstings, d'escenografia, s'està començant a utilitzar la intel·ligència artificial? Hi ha equips especialitzats? S'està començant una mica...
Sí, jo crec que hi ha elements en els que la intel·ligència artificial ben utilitzada serà molt útil, sí. Sobretot pel tema dels processos, no? Per estalviar processos que no aporten valor, i m'imagino que probablement algun creador creatiu utilitzarà aquesta eina. El límit està en què substitueixi la creativitat humana. O sigui, l'ha d'ajudar a multiplicar-se i a augmentar i a estimular, però substituir-la és el que crec que entre tots hem de lluitar i hem de posar les normes i els límits perquè això no passi. Per sort, el teatre té el seu propi límit, que és que al final arribarà fins on arribarà la intel·ligència. Seria greu que les obres de teatre les fes una intel·ligència humana en substitució dels autors, però amb això també les productores estem bastant alineades que no passarà, i nosaltres preferim contractar les obres i encarregar les obres als autors contemporanis vius o als autors clàssics, per tant en principi també ho tenim una mica difícil. Ara, com a eina a favor de l'estímul creatiu, bueno, ajuda. Ben utilitzada, ajuda.
Ajuda, ajuda. Valero.
Sí, ha comentat una qüestió que trobo que és molt interessant, la manca de gires, no? De gires arreu de Catalunya, perquè ho hem de dir, el món teatral és molt centralista, està molt centrat a Barcelona. Afortunadament hi ha moltes sales, no? Ha dit 62, no?
Sí, 62, la temporada passada, sí.
Però també arreu de Catalunya, afortunadament, la feina dels ajuntaments ha estat en les darreres dècades molt important, i hi ha teatres municipals amb una programació de vegades que trontolla, no? Calen aquestes gires, no? I jo recordo ara dues xifres. D'una banda, el 5% del PIB, que es parla ara, que hem de invertir en defensa, però després una altra xifra, que el Parlament de Catalunya ha aprovat un 2% d'inversió del pressupost de la Generalitat en cultura, però no es compleix, no? Vostè fa una crida, primer, a descentralitzar, fent servir aquesta infraestructura cultural, teatral que hi ha arreu de Catalunya, per exemple, l'àrea metropolitana, no? i d'altra banda la Generalitat, que en aquest pressupost que s'està elaborant, doncs que veritablement faci el compromís de l'acord del Parlament, no?
Sí, jo aquí toca temes molt importants. Un és el tema dels pressupostos públics, no? Òbviament, jo com a representant d'un sector només puc demanar conjuntament amb els representants de tots els sectors econòmics que, si us plau, els polítics facin els màxims esforços per posar-se d'acord, perquè sense aquest pressupost no podem aspirar a millorar les quantitats destinades a cultura, en el nostre cas, no? I per tant aplicar les polítiques que, com vostè diu, són tan necessàries, per exemple, en la política de gires i aquest pla de xoc de gires, no? Acabem de llegir, per exemple, que l'alcalde de Barcelona sembla que podrà tirar endavant, sí, els pressupostos. És una bona notícia per tothom que està a Barcelona. Barcelona té una densitat de teatres i d'exhibició i de producció molt gran perquè hi ha molt públic, i aleshores l'empresa privada pot desenvolupar-se moltíssim, no? Arriscant, perquè creu que aquest públic li podrà retornar, no?, les seves inversions. A la resta de Catalunya també hi ha molt públic, però vam crear fa molts anys, a l'inici de la democràcia, una xarxa d'equipaments públics en general. També n'hi ha teatres privats a Catalunya, menys, però n'hi ha, també d'Ateneus, etc., que són els que han de complir amb aquest mandat d'accessibilitat a la cultura, no, de fer que els ciutadans de tota Catalunya no hagin de venir a Barcelona per veure teatre, sinó que puguin veure teatre professional de qualitat fora. Hi ha centres de producció, hi ha producció fora de Barcelona molt important. Per exemple, tot el teatre familiar està molt radicat a la zona de Lleida, i tenim les productores de teatre per tots els públics més importants que hi ha en aquests moments a Europa, rebent premis internacionals arreu, no? Però si aquesta xarxa no està ben finançada i no està ben dotada i està ben mantinguda, perquè hi ha equipaments que també necessitarien inversions per estar tècnicament ben dotats, aquell públic que existeix a prop de Barcelona, més a l'àrea metropolitana, hi ha moltes zones, l'Hospitalet, Sant Feliu, que tenen espais boníssims, Santa Coloma, Badalona,
Viladecans,
no? I fora de Barcelona també, però necessiten recursos per poder fer la feina per la qual estan fets. No volen els programadors fer-les? No, clar que volen. No volen els polítics, els alcaldes fer-les? Clar que volen, però necessiten finançament, i necessitem sumar capes d'inversió en cultura de totes les administracions. La Generalitat tampoc ho podrà pagar tot. Tothom ha de fer el seu esforç, però tenim aquí un problema real, perquè hi ha públic, 1.100.000, comentàvem abans, aquestes àrees que són molts espectadors potencials, i en canvi la programació no respon a aquesta densitat de públic. Per això estem dient que, més enllà de les percepcions, que tots sabem que és així, que tinguem aquestes dades i que podem aplicar polítiques perquè la programació arreu pugi, no?, i recuperar aquestes gires que havien sigut tan importants a Catalunya i que en aquests moments estan en una situació francament dèbil, no?
Grinyola, doncs, la col·laboració público-privada en aquest sentit, vull dir, no acaba de rutllar el que deia el Valero, el famós 2% dels pressupostos, uns pressupostos que a l'Ajuntament de Barcelona van endavant, però
sí, estan al 6, la Generalitat s'han de tancar, i en l'Estat també. O sigui, totes les administracions hauríem de poder tenir
les més importants.
La Generalitat és la més important en termes de culturals per nosaltres, sens dubte, i ens aniria molt bé, perquè hi ha moltes polítiques desplegades amb la consellera de Cultura que no podrà aplicar si no hi ha aquests pressupostos. Per tant, és importantíssim que es puguin tancar, no?, com a qualsevol empresa. Però això no ho dic jo, això ho diu gent molt més important de l'àmbit econòmic, que sense pressupostos és molt difícil.
Vull dir que tindria conseqüències si no hi hagués uns pressupostos de cara a l'any que ve.
Claro, perquè la política cultural no es podrà executar tal com l'estem dibuixant en un moment, a més, que estem creixent en públic, es van augmentar els pressupostos de cultura en edicions anteriors. Nosaltres tenim capacitat de créixer i de millorar, per exemple, aquestes gires i moltes altres polítiques, la política amb el teatre familiar, la política de l'escola al teatre, la política dels joves al teatre, moltíssimes. Per tant, tot això és necessari, recursos o finançament. També hi ha una llei de mecenatge que es podria servir per desencallar el tema del finançament privat de la cultura, no? O sigui, hem de fer tots esforços perquè on no arribin uns, arribem als altres. I la col·laboració público-privada està en un moment saníssim. El que passa és que
n'hi ha diners.
Claro, ens falta
part de la pública, clar.
Claro, clar, perquè el públic hi és. I el públic està dient: volem anar al teatre, o volem anar a museus, o volem llegir llibres, o volem anar a concerts, o volem veure pel·lis.
I la privada, i per tant, ja fa prou, no?
La privada estem fent tot el que podem i més, i ara necessitem que la pública, que també ho està fent, tingui aquesta capacitat econòmica per tirar-ho endavant. Si no, tothom ens quedem frustrats. També els gestors públics que ens estan ajudant en aquests moments.
Molt bé. Vinga, més, Elia.
I anant més a la part del consum, vostè ha parlat moltes vegades de la multiprogramació, no? Com ha canviat aquest element en la forma de consumir dels nous públics i com, bueno, com està afectant en el dia a dia i quin públic ens estem trobant? No sé, com abans ha comentat que el tema de les dades és potser l'aspecte més complicat en l'actualitat, si teniu dades també d'aquest públic a qui esteu arribant.
Bueno, nosaltres tenim dades que les funcions pugen, les funcions que es feien abans a la ciutat de Barcelona eren d'un nombre determinat i ara aquest aquestes funcions s'han incrementat i els teatres tampoc han crescut tant en els últims anys, per tant, és evident que hi ha més funcions per teatre. I això ve donat també perquè des de que vam tenir la crisi econòmica, que vam tenir aquí sí una pèrdua de públic directament proporcional a la capacitat del públic de destinar ingressos, de destinar recursos al fet cultural, que no és el cas de les gires hi ha públic, volen i poden anar al teatre, però no poden perquè no hi ha programació. En la crisi econòmica el que va passar és que el públic tenia altres necessitats, no? I tenia uns problemes econòmics addicionals, no? I que tenia que garantir pues, coses de primera necessitat. No? Però un cop està el públic, perdó, ja m'he perdut, estem en directe, però no passa res.
Perquè multiprogramació.
Aquesta crisi va provocar un canvi d'hàbits en la programació i en la producció. Sobretot a Barcelona, no? I aleshores els espectacles ja no es programaven tan llargs, es programaven en períodes més curts i això feia que si un espectacle funcionava molt bé volguessis tornar-lo a programar i també la pandèmia va provocar que espectacles que no es van poder veure els intentéssim rescatar per veure'ls. Clar, si tens els mateixos teatres més o menys, l'únic que et queda és programar en altres franges horàries i la veritat és que està funcionant prou bé perquè s'està obrint de dilluns a diumenge els teatres en franges horàries matí, tarda i nit i el públic hi assisteix. Es tracta de trobar quin és el producte per cada públic i saber dirigir-te bé al públic que tu necessites cridar-li l'atenció. No?
Sí, sí, vostè és directora de Focus i Focus jo crec que és un dels grans ponts culturals que hi ha entre Madrid i Barcelona per fets purament físics, no? Tenim el Teatre de la Latina, programeu versions diferents en castellà i en català. Hi va haver una cosa que va passar aquí que no sé si us recordeu, que es deia Procés.
Aleshores,
en aquests anys,
tots anys
van marxar empreses i va haver algun problema. Focus com ho va viure? Va viure, per exemple, que hi havia actors que s'anaven a Madrid a treballar a Madrid perquè potser per l'ambient, perquè veien un ambient molt crispat i preferien estar a Madrid? O no va tenir algun
no.
Episodi?
No, en aquest sentit, i a més, no era real el que aquesta percepció que potser es va donar. El que sí que vam patir és que va haver-hi crisi de públic, sí. Perquè la situació al carrer estava molt complicada i quan la situació al carrer està complicada va haver-hi zones on hi havia teatres, sí. Que van quedar molt afectades. Recordo a la plaça Urquinaona i tota aquella zona, que hi ha molts teatres en aquella zona que, clar, van quedar la gent. Nosaltres també vivim molt de gent de Catalunya que venen a Barcelona a passar el dia i van al teatre, perquè el públic català és molt teatral i, per tant, diuen, bueno, doncs passaré el dia a la tarda, aniré al teatre a la nit. Aquella època això era més complex i llavors, clar, vam notar una davallada de públic perquè el carrer estava dia sí, dia no, amb manifestacions i encès, no? Però el tema de la professió no ho vam viure així. Jo crec que vam ser un sector modèlic a l'hora d'intentar templar les coses i intentar buscar espais de diàleg, no? En un moment en què tot estava francament crispat. Les empreses culturals, les empreses de teatre no van canviar la seu, continuem les mateixes aquí de les que érem, les de Madrid les que eren. Ara, era més difícil venir a Barcelona des de Madrid perquè les notícies que arribaven allà eren molt preocupants, no? I nosaltres intentàvem calmar la situació, dir que no passava res, que seguíem treballant, però costava una mica més. Llavors, en aquella època sí que va haver-hi una mica més de contenció respecte a la gent de Madrid que venia a Barcelona, però no de la Barcelona que anava a Madrid. Nosaltres mai ens van boicotejar ni mai ens van tallar cap programació per ser de Catalunya.
No parlava d'això, d'interlocució que teníeu a Madrid, si es va enrarir.
No. No, perquè sabem col·locar el que és una situació absolutament legítima d'interessos en l'àmbit polític del que és l'àmbit cultural, i ens coneixem molt el sector barceloní i el sector madrileny, i el sector català i el sector madrileny, i manteníem el contacte i ens anàvem explicant...
O sigui, la cultura estava per sobre de...
Sobretot les relacions humanes, sí, per sobre de tot les relacions humanes. Sí. I la part artística és molt important. La part artística té un component humà molt important, i està per sobre. I després, per sobre de tot, és el públic. Sí. Per nosaltres el públic és sagrat, i per tant ens devíem anar a un públic, i nosaltres havíem d'intentar continuar i intentar continuar amb la màxima normalitat possible.
Si parlava de Madrid-Barcelona... Jo li vull parlar de públic, el públic de Madrid i el públic de Barcelona. Quina diferència hi ha entre el públic d'aquí, de Catalunya, o de Barcelona concretament, i el de Madrid? Aquí són més freds, a Madrid són més, més calents...
No, a veure, jo primer diré la coincidència. És un públic molt teatral i molt expert i molt exigent.
A tots dos.
A Barcelona i Madrid el públic en sap molt de teatre. Saben molt de teatre. Per tant, aquí coincidim. Històricament hem anat tots sempre molt al teatre i sabem valorar els espectacles i sabem valorar la feina ben feta. En què ens distingim? Jo diria que ens distingim en el que ens podem distingir de caràcter als catalans i als madrilenys, no? Les estrenes a Madrid, diguéssim que són més eufòriques, i aquí són més sèries, no? I allà els aplaudiments són més espontanis, directes, no? I aquí costa una mica més. Per això els artistes de Madrid els hi agrada venir a Barcelona, perquè saben que som un públic molt exigent, que valorem molt la qualitat, i per tant quan aplaudim ho valoren moltíssim, perquè ells se senten molt reconfortats, no?
Vull dir que si una obra triomfa a Barcelona, bueno, té molt més de mèrit que si triomfa a Madrid, no?
Bueno, no, pensi que
aquí el públic és més, com tu deies, més exigent, més...
No és que sigui més exigent, és que tenim un caràcter més seriós en general, sí, més no d'exterioritzar tant, no? És com, jo tinc una família a Sevilla i clar, ells són l'alegria de la vida,
no?
I jo ja intento seguir l'alegria perquè jo sóc alegre, però no arribaré als nivells d'alegria d'ells. Llavors, doncs és això, és el nostre caràcter. I aleshores la efusivitat aquesta a vegades costa una mica més, però som un públic molt, molt experimentat.
Si veu una companyia de Madrid
i
la gent es posa a peu,
estan al·lucinats. Sí. Però perquè els artistes de Madrid saben que aquí som experts de teatre i per tant ho valoren moltíssim, no? Jo diria que són dos places imprescindibles per qualsevol artista, i que tant els artistes de Barcelona quan els contractes volen fer Madrid, i els artistes de Madrid quan els contractes volen fer Barcelona, perquè saben que són dos places teatrals que són les dues places tops,
no?
Són les dues places tops d'un artista, del que aspiri un artista de teatre a actuar, voldrà actuar a Barcelona i voldrà actuar a Madrid, també a Bilbao, a València, a Saragossa,
les proves de foc són
Madrid i Barcelona,
no?
L'artista vol venir a Barcelona i vol estar a Madrid.
La Societat General d'Autors ahir va presentar el seu anuari amb dades de l'any passat, no? Del 24, va subratllar la davallada del cinema i de la televisió, per contrari el super èxit de la música en viu, fins i tot fins al punt de que triplica les dades de facturació, no? De recaptació, no? Quina és la clau d'aquest èxit? I després, associada a la pregunta, també si la llei del mecenatge també resoldria, diguéssim, aquest plus per al teatre, que per exemple té l'esport, no? Amb el Camp Nou, que té associat el nom d'una gran plataforma de continguts musicals, o fins i tot els espectacles de música en viu, que també tenen patrocinadors. És una doble pregunta, però sobre el mateix tema.
Sí, la segona pregunta, que és la del mecenatge, a veure, tot el mecenatge possible que pots tenir com a productora teatral va directament relacionat al públic al que tu arribis. Si tu arribes a un públic molt local, és a dir, Catalunya, tens un tipus de mecenatge i sponsorització. Però si tu arribes a un públic mundial, parlaves del Barça o parlaves de concerts internacionals, lògicament les marques saben que tenen un retorn molt més important. Per tant, el teatre català no aspira a tenir tampoc aquestes marques al darrere. Ja m'agradaria trobar algun empresari d'una marca d'aquestes hipersensible amb el teatre i que digués vaig a posar molts milions aquí, però lo normal és que les marques mirin quin és el retorn de la inversió publicitària que fan i de la inversió. Per tant, si fas un teatre que veu normalment un públic molt català, doncs aquest és la meva dimensió. En què ajudaria la llei de mecenatge? Doncs que hi hauria més gent que recolzaria la cultura. Hi ha molta gent que va al teatre, hi ha molta gent que compra llibres, hi ha molta gent que va als concerts, i això, incentivat fiscalment, probablement ajudaria o incentivaria que, en comptes d'anar un cop al teatre, n'aniré tres. I això seria el mecenatge al que nosaltres aspiraríem. Si hi ha un patrocini importantíssim, benvingut, però és més difícil trobar-lo perquè la ràtio de les marques és la que és. La primera pregunta que m'has fet era...
La clau de l'èxit de la música en viu, bueno, que tripliqui la recaptació.
La música en viu, l'èxit és que...
Però triplica les dades de 2008,
d'abans de la pandèmia.
I de la crisi
de 2008.
Sí, sí. Bueno, nosaltres en teatre també som l'any rècord ens havíem quedat en els 2,5 a punt de tocar els 3, en el 2011-12, que ja veiem els 3 i no arribàvem, i ens vam quedar amb els 2,5, la pandèmia va enfonsar i ara hem recuperat i hem passat els 3 milions. Per nosaltres també és un èxit. Exponencialment, ja m'agradaria triplicar. No m'hi cabria la gent, perquè estem a un 65% d'ocupació i vas triplicar, no puc. Però és una gran notícia per la música. Però això què vol dir, i és bo pel teatre? Que la gent valora l'experiència en viu i que la pandèmia va fer que la gent la valorés encara més, perquè se la van perdre i no la valoràvem ningú, ni jo, abans de que ens passés aquesta reclusió obligatòria per intentar ajudar que no hi haguessin drames com els que ja vam viure, no? Però l'experiència en viu ha pujat al podi. La gent vol sortir, compartir un moment que t'entra al cor, perquè la música t'entra directament pel cor, el teatre també entra el cor, però també ha d'anar pel cervell, no? I això la gent ho vol. Llavors, és bo per la música i jo sé que per nosaltres també, perquè és en viu. Llavors, la música és un art que, a més, com que es pot fixar i es pot passar per tot el món, doncs té un públic potencial mundial, no? El teatre, si no el exportem, que és un dels altres dèficits que tenim, la possibilitat d'exportar al nostre teatre per l'idioma, no? La intel·ligència artificial aquí pot ajudar, perquè un dia estic segura que ens posarem una cosa a l'orella i anirem a veure una obra fora i l'entendrem. Això segurament ens podrà ajudar a posar ponts, no, de relació del teatre, perquè és de molta qualitat. El nostre teatre, el que sí que està clar és que està testat. Nosaltres veiem teatre fora i el nostre no té res a envejar. I els nostres autors, autores, la nostra producció no té res a envejar.
Es podria exportar, per tant, produccions
s'han fet
nostres,
coses, però a fora,
Latinoamèrica,
i girar,
per exemple,
i girar,
perquè el teatre londinenc i neoyorquí és global també, sí. Per què no pot ser el barceloní?
Nosaltres ja tenim obres de teatre i produccions de teatre que es veuen a Sud-amèrica, perquè és un entorn que el consumidor de teatre sud-americà, sobretot argentí, mexicà, entén el nostre sentit de l'humor, el nostre sentit d'enfocar la vida. Per això també aquí triomfa el teatre argentí i el teatre sud-americà, perquè hi ha alguna cosa que fa que enganxi. I per tant aquí sí que hi ha un pont, però les despeses de l'espectacle en viu, del format teatral, que no està fet per estar en estadis de 50.000 persones, sinó per teatres de 1.800 o 500 butaques, fa que aquestes despeses facin molt difícil que una producció en viu giri per tot el món si no està sufragada normalment amb diner públic. A l'empresariat privat li costa molt perquè no és recuperable, perquè són despeses altíssimes. Ara, si tinguessin la capacitat de fer teatre, que el teatre no és bo per ser vist en aforaments de més de 2.000, 2.500, perquè seria més per musicals, no? Perquè es perd l'essència que és poder que et pugui arribar, no? L'emoció del que està fent en aquell moment l'actor actiu sobre l'escenari. Per tant, cadascú tenim el nostre àmbit, però és molt bona notícia que l'espectacle en viu, la música, tripliqui, perquè vol dir que nosaltres estem en aquesta línia. No tripliquem, però sí que augmentem moltíssim.
i ja que parlem de llocs, escenaris, el teatre en televisió no funciona?
Sí, tenim, sí? Tenim obres de teatre que s'han emès en franges horàries prime, que han tingut shares d'audiència fortíssims després dels Telenotícies, una obra de teatre. Per tant,
sí, perquè a TV3... Sí,
i a Televisió Espanyola, i jo, quan jo era molt petit, a l'Estudio 1 i
sí,
coses
sí,
que es feien
abans.
Sí, per això
havia aquesta tradició, jo sí, soc de la generació sí.
de l'Estudio 1.
Sí, també.
Però em preguntava si ara aquest teatre fet amb la televisió, no?, d'obres que han passat, que potser de fa dues temporades, si tenia un rèdit per la productora.
Sí, bueno, no és un rèdit econòmic, perquè pràcticament es paguen les despeses, però per nosaltres és més important que jo estigui ben fixat, que estigui ben gravat i ben
arxiu,
realitzat,
no?
Per l'arxiu, que és una altra de les coses que estem treballant, no? Intentar patrimonialitzar les obres de teatre i que no només es gravin aquelles que poden ser susceptibles de veure's en una pantalla en obert, per tant, normalment comèdies d'artistes molt coneguts o musicals d'artistes molt coneguts, sinó que també es gravin espectacles molt importants de la nostra cartellera que potser no són susceptibles d'estar en pantalla oberta però que s'haurien de patrimonialitzar, si no ens els perdrem, si no parlem d'artistes, vostè i jo, que ens en recordem d'ells, i la meva filla ja no es veurà, em passarà el mateix, no? Això és una cosa també que estem treballant.
Per exemple, el problema Jesucristo Superstar,
exemple,
de Camilo Sesto, no es va gravar,
per exemple,
no existeix una cap document,
una meravella.
No, és una...
jo tinc el caset, sí, amb aquella veu impressionant.
No hi ha cap gravació audiovisual d'això.
Això, en l'era de la digitalització, no hauríem de permetre que ens passi gaire més temps, i per tant, més enllà de que es pugui passar per pantalla o no, que hi hagi aquest pla. També ho estem treballant amb la Generalitat.
Va ser un dels primers musicals, no?
Sí, per això. I molt bo.
Va saltar...
Era Camilo Sesto i Angela Carrasco.
I Teddy Bautista.
Sí, també.
O sigui, un repartiment boníssim.
Jo ho sé, això, jo no els vaig veure. Jo ho sé perquè també sóc gran i escolto aquestes coses, i tenia el caset de la meva mare.
Sí, el caset sí, però és una llàstima que no quedés.
És una llàstima, claro. I molts artistes que ens perdem. Sí.
I això és teatre musical. Serà l'any del teatre musical a Barcelona, aquest 2025?
És un bon any de musicals.
Ja està gairebé farcit de musicals, Barcelona.
És un bon any de musicals. És un bon any.
Què tenim ara?
Doncs mira, està El fantasma de l'òpera amb molt èxit. Ara s'estrena Tutsi a l'Apolo, està La Cubana al Romea, vindrà Ànima... no em vull deixar ningú, ja em deixo algú segur. Perquè
n'hi ha
un munt de musicals. I és bo que hi siguin.
Això què vol dir, que li hem pres la plaça a Madrid?
No, Madrid té 17 musicals.
17.
I a més té molts teatres enfocats només al musical. I els nostres teatres estan enfocats al teatre i al teatre musical. I a més també les productores d'aquí són productores que normalment produïm teatre, i algunes produïm teatre... vindrà Germans de Sang, me'n deixava la meva.
El
Condal, molt malament. Veu, tant pensant els altres, em deixo la meva, no? No, i més, i després a la segona etapa també venen més musicals, no? Què tenim aquí? Doncs tenim un musical en català que sempre s'ha fet des d'aquí, de creació d'aquí, que és important. Per exemple, l'Ànima és creació autòctona i se l'ha de recolzar. I després una visió del musical, la cubana també és... Però si no, també les productores de Madrid que venen a Barcelona venen perquè saben que hi ha molt públic, i com que és un molt bon moment, veurem més musicals perquè la gent s'arriscarà a venir, no? Però bueno, Madrid té els teatres enfocats pràcticament, els teatres privats, al musical.
Molt bé, esteu escoltant Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb l'Elia Quatrecases, el Juan Carlos Valero, el Sergi Dòria, i ens acompanya avui la senyora Isabel Vidal, que és presidenta d'ADETCA. Estem parlant molt de teatre i d'espectacles amb el Dòria, amb el Valero, i l'Elia, que vol preguntar alguna cosa, veritat, Elia?
Sí, jo volia preguntar més de temes d'iniciatives, com Cap Butaca Buida, no?, que vam fer ja dues edicions, si l'any que ve tornarà, i bueno, si hi ha algunes novetats, o com han estat també aquestes dues edicions?
Torna el 21 de març. Nosaltres aquesta iniciativa la celebrem al voltant del Dia Mundial del Teatre. El que passa és que el Dia Mundial del Teatre no sempre cau en dissabte. És el 27, sí senyor, molt bé. Però, sí, s'ho sap tot. Estic espantada perquè és que us ho sabeu tot.
És una obra de números.
Jo no sé si estic encertant o no, però...
No sóc d'economia, eh?
Doncs esteu molt ben informats. Però, clar, nosaltres intentem que participi el màxim nombre possible de teatres de tota Catalunya. Catalunya. L'any passat ja ho vam obrir, ja va haver-hi algun teatre a València, algun teatre a Manacor, algun teatre, i aquest any en breu farem una roda de premsa per explicar les novetats, però ho volem obrir. Llavors, perquè pugui participar als teatres de fora de Barcelona, hem de buscar que sigui un dissabte, perquè és quan hi ha programació normalment al major nombre possible d'espais, no? I per tant, bueno, doncs sí, tornem molt contents. Amb molt poques edicions, això s'ha convertit ja en una fita tradicional, i el que pretenem és això, els nostres germans grans d'aquestes fites, que és el Sant Jordi del món editorial, doncs que un dia aquesta festa ja es celebri amb total normalitat i que tothom estigui fent una activitat teatral.
Vinga. A mi m'agradaria preguntar-li una qüestió econòmica, el bonus jove.
Sí.
Pels que fan 18 anys, no? Són,
sí,
400 euros.
Sí, sí.
Si té dades de en què s'inverteix, i si hi ha una part per teatre, no? Dels joves que gasten aquest bonus, i després si es promociona prou el teatre en les escoles, com la lectura, i en definitiva com anar a museus, exposicions, etc. Tenim aquí una assignatura pendent.
Sí, respecte al bonus no tinc dades encara, quan ens les passin com a sector doncs les podré valorar, tinc una intuïció, si és un bonus per joves de 18 anys entenc que hi haurà una gran concentració de despesa en música, perquè és l'època, és l'edat, no?, per poder gaudir d'això, i segurament també n'hi haurà en teatre, però crec que en menor mesura, no? Respecte a l'altra pregunta, sí, és una assignatura més que pendent, que l'hem deixat una mica i ara estem adonant-nos que allò que les humanitats no importaven resulta que sí que importen, no? Que mai és tard per rectificar, i estem rectificant, i que és francament important que a les escoles es faci activitat cultural. Des del meu punt de vista, la teatral, perquè és la que jo voldria, però bueno, si comencem pels llibres ja em sembla molt bé, perquè de la lectura passes a altres disciplines. És més fàcil començar per incentivar la lectura, que també s'havia deixat francament de costat, però han d'haver-hi més sortides teatrals. Ja s'està fent una bona feina, tant des del sector privat com des del sector públic a Catalunya, de fer sessions escolars, i les escoles estan fent esforços, perquè la veritat és que tampoc ho tenen fàcils. Els mestres, amb totes aquestes normes per fer sortides als nens, el que no passi res, la veritat és que no es posa gaire a favor, però crec que els professionals de l'educació, els mestres amb vocació, saben el que representa una sortida cultural a un teatre, i per tant crec que això està incrementant. Igual com crec que ho vam perdre, ara torna a normalitzar-se, i és molt d'agrair. I és molt d'agrair a les escoles que continuïn apostant per aquestes sortides culturals, no? Perquè si no, hi ha nens que potser a casa seva no podran gaudir, no? I per tant l'escola aquí sí que iguala a tothom i fa que tothom tingui l'oportunitat de gaudir d'això. I després el nen, quan sigui més gran, doncs ja escollirà quina disciplina cultural.
Se'n recordarà,
sí, sí, se'n recordarà segur, perquè tots els que estem...
Els 20 anys voldrà tornar al teatre amb la nòvia.
Menys l'Èlia, que és superjove, els altres ens en recordem de que probablement llegim, anem al teatre o anem a un museu per decisió pròpia, perquè en algun moment algú ens hi va portar, no? I per tant això és fonamental, i sobretot posar l'èmfasi de cara als polítics que planifiquen aquests plans d'estudis, que és importantíssima la formació en valors humans i en humanitats. És importantíssim.
I la promoció, també hem parlat de nens, d'infants, i la promoció de la gent gran, perquè, per exemple, hi ha una promoció pública en el cinema, un dia, amb una entrada superbarata per la gent gran. Vosaltres en el món del teatre no us plantegeu això?
Sí, bueno, nosaltres tenim promocions i tenim descomptes, i a més hi ha una iniciativa, que aquesta també ve de la meva empresa, que es diu Grans Teatreros, que és una iniciativa que fa com una espècie de first dates. Convoquem un dia a una sèrie de persones grans i una sèrie de persones joves que es coneixen per primer cop, s'escolleixen com a parella, no es coneixien abans, cadascú agafa la parella que vol i comencen a anar juntes al teatre. I això ho fem per lluitar contra la soledat no desitjada, no només dels grans, sinó també dels joves, perquè els joves també estan sols, estan actius, que és l'avantatge que tenen respecte a la gent més gran, però, o estan més actius, perquè hi ha gent gran molt activa, però també estan sols, viuen, i llavors s'estan fent unes parelles espectaculars i estan molt contents, crec que més contents gairebé els joves que els grans. Els grans ho valoren moltíssim perquè veuen que poden fer una activitat en companyia d'una persona i que se senten una altra vegada vius i importants, i els joves descobreixen un món d'experiència i de saviesa que no hauríem de perdre mai, perquè la gent gran és fonamental per la nostra societat.
Ens queden res, 3 minutets de programa. Molt bé. Si ha passat això, pispàs.
Pim-pam.
Pim-pam.
Molt
Elia,
contenta.
Va.
Sí, hem parlat d'iniciatives a l'escola, però també tot el tema de xarxes socials, també potser des d'allà, en un TikTok, també podem, no?, potser agafar i captar aquest públic més jove. Hi ha campanyes, esteu apostant per això, per, no sé, amb campanyes amb influencers, per exemple.
Sí, això és la forma de comunicar-se en el públic avui en dia és digital, i és donar-li continguts, no només donar-li informació, sinó donar-li coses que passen i ser original, i, bueno, i amb això tenim un equip molt important. Cada empresa estem destinant molts recursos en aquest sentit, i és la forma més important de comunicar-se en el nostre públic, no? Tradicionalment hi havia altres canals, i ara i aquests canals existeixen, són molt importants, la premsa, la televisió, la ràdio, seguiran sent canals importantíssims, però ha aparegut un que s'emporta la victòria amb molta diferència, que és aquesta comunicació, perquè no només els joves es connecten amb és que la gent més gran també estan allà
el
mirant
TikTok,
com volen anar. Sí.
Acabem ja, perquè queda molt poquet. Com acabem de recuperar el paral·lel, senyora Vidal? Ja està rellançadet, però li falta...
Bueno, no serà perquè els teatres no posem els màxims esforços en les millors produccions al paral·lel. Al paral·lel hi ha produccions que estan plenes cada dia. Hi va estar el Maricel, ara està el Mago Pop, està el Joan Pere, està Tutsi, o sigui, estan els teatres. Al voltant del paral·lel hi ha més teatres, hi ha la Sala Fènix, hi ha el Tantarantan, o sigui, allà hi ha molta programació, per tant, per nosaltres no serà. Què necessitaríem? Doncs el que gairebé vam estar a punt d'aconseguir en l'època en què va tornar a renéixer el Molino, de la mà d'Elvira Vázquez i la Fem Paral·lel, que és que s'acabi de concretar que es necessita una intervenció de l'espai públic, de l'espai públic, de l'ús de l'espai públic, de llums, d'il·lusió, de luminària, de seguretat, de neteja, del tipus de comerç que hi ha en el Paral·lel, perquè també hi ha un comerç molt important al qual la gent hi va. Després del teatre entren al Poble Sec i s'hi queden, no? Però aquella vinguda tan meravellosa que en el seu moment va bullir tant, doncs no serà igual, però pot ser una altra cosa, i crec que Barcelona la mereix.
Molt bé, doncs amb aquesta crida de la senyora Isabel Vidal a les administracions perquè col·laborin a revifar el paral·lel, que ells, els teatres, ja ho fan. Doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Isabel Vidal, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sou molt amables, he estat molt a gust.
T'has explicat molt bé.
M'ho he passat molt bé, espero que sí, espero que s'hagi sentit tothom.
I ha sigut una bocanada d'aire fresc perquè la gent vagi al teatre.
Molt bé, això, necessitem el públic, volem agrair al públic el seu suport, són la nostra raó de ser, i per tant, vagin al teatre, que segurament trobaran un bon moment i una bona estona per passar en companyia.
I segur que es trobaran a l'Èlia Quatrecases, al Juan Carlos Valero i el Sergi Dòria. Setmana que ve més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.